Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 7 de desembre de 2012. El dia de la Constitució va estar marcat ahir per uns actes institucionals molt marcats, valgui la redundància, pel debat sobiranista obert a Catalunya i per la crisi econòmica. En els actes que es van celebrar al Senat, el president Mariano Rajoy i el líder de l'oposició, Alfredo Pérez Rubalcaba, van coincidir a l'hora de dir que aquesta Constitució certament es pot reformar. Només faltaria, podríem dir, ja que el mateix text, la mateixa Carta Magna de 1978, inclou els seus propis mecanismes de reforma. El que cal és que hi hagi pedagogia, que es rebaixi la tensió i més obertura al diàleg, potser pensant que a Catalunya hi ha una inquietud, i és que es reconegui el dret a decidir el propi futur com a poble. I en això sembla que no s'està atenent la petició dels catalans. El diàleg, insistim, però cal, i sobretot des de Catalunya, no perdre l'esperança. Molt bon dia, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel en aquest divendres per a molts de pont. Salutacions de la Mercè Raga avui a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la redacció i la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Dèiem, el Senat va acollir ahir l'acte oficial de la celebració dels 34 anys de la Constitució espanyola.
La Cambra Alta ha estat l'escenari per primera vegada, ja que el Congrés està en obres. A la celebració no hi ha assistit Artur Mas, ni tampoc 8 presidents autonòmics més. També ha estat la primera vegada que Mariano Rajoy ha participat en la recepció com a president del govern espanyol.
Rajoy, precisament, feia una defensa de la Constitució i deia que es pot reformar, però que ara no és el moment.
Su vigencia, en mi opinión, es plena en el día de hoy y es un marco que debemos conservar para los próximos años.
Pensáramos en adaptarla a los tiempos y, segundo y mucho más importante, que la cumplamos. Cumplirla y adaptarla a los tiempos.
Els presidents del Congrés i del Senat, Jesús Posada i Pío García Escudero, han defensat en els seus parlaments la vigència del text constitucional i de l'estat autonòmic. Tots dos han advertit en referència a la previsible convocatòria d'una consulta sobiranista a casa nostra que no és moment d'aprofundir en les desavinences.
Hem sentit Rajoy i Pérez Rubalcaba dient la seva sobre la vigència de la Constitució espanyola, però més enllà d'això, ahir durant els actes commemoratius a Madrid es van fer notar diverses absències, sobretot la del president de la Generalitat.
Així és, ni el president Artur Mas, ni tampoc cap representant de les diferents formacions nacionalistes ni independentistes en presència al Congrés, incloses Convergència i Unió i Esquerra Republicana han acudit a l'acte institucional que commemora l'aniversari de la Constitució espanyola. Tampoc hi han anat els diputats bascos del PNB i de Mayur, 10 dies després d'unes eleccions catalanes marcades pel debat sobiranista i en plena tensió institucional provocada per la proposta de reforma educativa del ministre José Ignacio Wert. La recepció oficial sí que ha comptat, en canvi, amb la presència de la majoria de representants de les principals institucions de l'estat espanyol.
Precisament Bert, en una conversa a micròfon tancat, va arribar a dir que ell és com un toro brau i que s'embreveix precisament amb el càstig, referint-se a les reaccions que hi ha hagut a Catalunya contra l'esborrany de reforma educativa. I la Constitució, en qualsevol cas, complia ahir 34 anys enmig d'aquesta tensió que ara mateix comentava entre els partidaris de la reforma i els considerats més immobilistes. Un debat atiat per uns i altres durant tota la campanya i precampanya electoral catalana on la Constitució es va convertir en la barrera inexpugnable dels contraris a celebrar un referèndum d'autodeterminació.
Sí, com sigui, el text constitucional només ha tingut 2 modificacions en els seus 34 anys de vida, de història. L'any 92 per adaptar-se al Tractat de Maastricht, és a dir, a la Unió Europea, i un altre l'any passat per establir un sostre de deute. En tots dos casos, reformes imposades des de fora.
Amb el lema Espanya som tots, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar pel centre de Barcelona amb l'objectiu de reclamar la unitat d'Espanya i expressar que la Constitució és un punt d'unió per a totes les persones que viuen a l'Estat.
Convocats per la plataforma Moviment Cívic d'Espanya i Catalans i amb el suport del Partit Popular i Ciutadans, els manifestants han recorregut al centre de Barcelona amb banderes espanyoles i cridant consignes com ara Jo soc català i espanyol o bé Artur Mas dimissió i TV3 manipulació. Tot i que la marxa va estar en termes generals pacífica, hi ha hagut amb ventes, insults amb altres ciutadans a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on ha acabat la mobilització. Mentrestant, es feia una altra manifestació en la mateixa línia a la plaça Colón de Madrid.
Ara, notícies de Catalunya en format breu. Ahir va ser el primer dia festiu d'aquest pont de la Puríssima, amb la possibilitat de fer compres, ja que molts comerços, sobretot les grans superfícies, van obrir.
Durant 22 dies seguits, les botigues obriran les seves portes, és a dir, cada dia, incloent-hi tots els festius i els diumenges, i fins i tot el dia de Nadal. Durant aquest període de temps, es concentra gairebé una quarta part de les vendes de tot l'any. Els botiguers confien que s'animin les vendes aquests dies de campanya de Nadal, tot i que són conscients que aquest any serà difícil.
Recuperem l'actualitat sobre la possible reforma de la Constitució perquè un militar retirat va alertar ahir d'un corrent dins l'exèrcit espanyol a favor d'una intervenció a Catalunya.
El tinent general de l'exèrcit, Pedro Pitarcha, actualment a la reserva, ha explicat a Catalunya Informació que hi ha militars tan actius com a la reserva que insten públicament a trencar la disciplina i l'ordre legal establert. I ho fan a través de les xarxes socials i de fòrums. El mateix Pitarcha ha reconegut que ha rebut centenars de missatges i que en alguns casos semblen fomentar l'incompliment de la llei.
I Renfe i el gestor d'infraestructures Adif acaben de comunicar a la Generalitat que el 8 de gener és la data prevista perquè arribi a Girona el primer tren comercial de l'AVE procedent de Barcelona. El director general de Transports de la Generalitat, Ricard Font, confia que l'estació gironina ja estigui a punt. La ministra de Foment, Anna Pastor, ha explicat que a partir del gener en aquesta línia hi haurà dues connexions diàries amb França, 8 trens d'alta velocitat que uniran Madrid, Girona i Figueres i 8 avant que comunicaran les quatre capitals de demarcació catalanes.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest primer divendres de desembre. El cap del govern d'Escòcia, Alex Salmond, assegura que no hi ha cap persona seriosa que vulgui una Escòcia independent exclosa de la Unió Europea.
En aquest sentit, el govern escocès insisteix que una Escòcia independent del Regne Unit hauria d'obrir negociacions amb Brussel·les, però que es farien sempre com a soci de la Unió Europea. Recordem que Escòcia farà amb el vistiplau de les autoritats britàniques un referèndum d'autodeterminació l'any 2014. Brussel·les, mentrestant, encara no ha expressat la seva posició oficial.
En plan econòmic, el Banc Central Europeu preveu que l'economia de la zona euro es contraurà l'any vinent.
El Consell de Govern del Banc Central Europeu ha decidit mantenir el tipus d'interès en el mínim històric del 0,75% en què els va deixar el mes de juliol passat. Els analistes no esperaven grans novetats de l'última reunió de l'ENS. Pel que fa a l'evolució de l'economia de l'eurozona per aquest 2012, l'entitat monetària europea pronostica una contracció del 0,5% i també revisa a la baixa les previsions de creixement per l'any vinent a la zona euro.
Mentrestant, la Comissió Europea ha presentat un pla de lluita contra el frau fiscal i l'evasió d'impostos.
L'organisme europeu ha presentat un pla d'acció que permetrà a la Unió Europea lluitar més cohesió i força contra l'economia submergida i l'evasió fiscal. Es calcula que l'evasió fiscal i el diner negre representen una cinquena part del producte interior brut europeu i que anualment mou 1 bilió d'euros a tota la Unió Europea.
I qui també ha presentat en les últimes hores el seu full de ruta per sortir de la crisi és Herman Van Rompuy. El president del Consell Europeu proposa un fons per pagar l'atur desmesurat dels països en crisi a l'eurozona.
Van Rompuy va explicar ahir les mesures per consolidar les estructures de l'eurozona. Entre les propostes, Van Rompuy planteja la creació d'un fons pels països de l'euro que serviria per pagar l'atur dels països en crisi. Encara que no es menciona cap país en concret, és evident que Espanya és una de les referències que més deuen haver passat a l'hora de propiciar aquesta iniciativa. I és també un dels membres que més se'n podria beneficiar. La de Van Rompuy és una proposta per la cimera de la Unió Europea de la setmana vinent.
Cinc minuts i serà un quart de nou. El president egipci s'ha ofert a mantenir un diàleg amb totes les forces polítiques del país.
Aquest diàleg, segons Mohamed Morsi, se centrarà principalment al voltant de la cambra alta, la llei electoral i el referèndum sobre la nova Constitució previst pel 15 de desembre i que l'oposició exigeix que s'ajorni. Aquestes paraules no han frenat les protestes al carrer.
Els Estats Units i Rússia acosten posicions per una sortida diplomàtica del conflicte a Síria.
La por a una matança química a Síria esperona els acords internacionals. Els Estats Units i Rússia acosten posicions per forçar una resolució del conflicte a Síria gairebé 2 anys després de l'inici de les protestes contra el règim. La reunió entre els Estats Units i Rússia no ha portat cap sortida, però ha servit, això sí, per evidenciar que la situació és dolenta i que cal treballar junts.
A la Xina, la dona del Nobel xinès Liu Xiaobo trenca amb 2 anys de silenci des del seu arrest domiciliari.
Per primer cop, d'aquesta manera, més de 2 anys, un periodista ha pogut parlar amb la dona del dissident xinès empresonat i Premi Nobel, també de la Pau 2010, Liu Xiaobo. Un equip de l'agència Associated Press ha esquivat els controls policials i s'ha colat a casa seva, des d'on Liu Xia ha relatat el calvari que està vivint. En una breu entrevista, Liu Xia qualifica la seva situació d'absurda.
El Brasil rep amb honors el fèretre de l'arquitecte Oscar Niemeyer, que ha mort aquesta setmana.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ha decretat 7 dies de dol oficial per la mort aquest dimecres a la nit, als 104 anys de l'arquitecte. L'enterrament de Niemeyer serà aquesta tarda al cementiri de Sant Joan Baptista, a Rio de Janeiro.
I un estudi important de la NASA diu que la Terra no dorm mai i que la nit enlloc no és tan fosca com pensem.
Atenció, perquè la NASA va fer públiques ahir noves imatges nocturnes de la Terra que ofereixen una visió sense precedents del planeta, en què es diferencien la lluentor natural de la creada artificialment per l'home en els nuclis urbans.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, l'Espanyol obre avui la 15a jornada de Lliga Primera Divisió, partit avançat a casa contra el Sevilla.
L'entrenador blanquiblau Javier Aguirre ha insistit respecte al partit d'avui contra el Sevilla que vol que els futbolistes s'ho prenguin com una final, ja que considera que cal fer-se forts a casa perquè la salvació passa per Cornellà al Prat.
Encara sobre la Lliga i com a repercussió del partit de Champions de dimecres, Leo Messi encara no sap si estarà a punt diumenge per jugar al camp del Betis i surt, d'altra banda, en defensa de la llengua catalana.
Així és, Ignasi, l'ensurt davant del Benfica no ha impedit a Leo Messi mantenir la seva agenda. L'argentí va explicar en un acte publicitari que es troba bé, que només va ser un cop i que no sap encara si podrà jugar contra el Betis diumenge.
No sé si voy a estar para el domingo, ¿no? Depende de cómo vaya evolucionando el golpe, pero a lo mejor que fue eso nomás.
Tot i això, ha explicat que es va espantar en un principi, nosaltres també, Ignasi, tot queda dit. L'argentí també va parlar sobre la situació del català. En aquest sentit, el davanter va afegir que ell va estudiar i créixer en català i no va tenir cap problema.
I atenció, perquè hi ha sorpreses de cara a la designació de la seu de l'Eurocopa de futbol de l'any 2020. No serà una única seu, sinó diverses ciutats.
Ni tan sols una de compartida, com la del passat estiu, que van albergar Polònia i Ucraïna, sinó que es faran amb múltiples seus per celebrar el 60è aniversari de la UEFA. Concretament, el torneig es jugarà en ciutats d'una dotzena de països diferents del continent.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Avui és dia de Vetlles de la Immaculada i és que la devoció per la Puríssima Concepció a l'Estat espanyol va tenir Catalunya la seva difusió més potent, segons expliquen en les últimes hores diferents mitjans digitals catòlics. Aquesta pietat mariana s'expressa des de fa segles, sobretot en dues festes que altres països de majoria catòlica van assumir més tard o amb menys intensitat, l'Assumpció a l'agost i la Immaculada, la vigília de la qual celebren aquesta nit totes les diòcesis espanyoles. L'Església catalana sempre ha estat, a més, dels principals punts de difusió d'aquesta devoció. La Immaculada, patrona d'Espanya des del 1761, ja havia estat assumida com a pròpia diversos segles abans per Catalunya i pels regnes de la Corona d'Aragó. Segons aquests mitjans catòlics, el gran pare de les lletres catalanes, el beat Ramon Llull, va ser el gran promotor de la devoció a la Immaculada al segle XIII. Avui a Catalunya destaquen les vetlles que hi haurà a les 10 de la nit a la Basílica de la Mercè, organitzada per la Pastoral de Joventut, i la de la mateixa Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona.
D'altra banda, el papa acaba d'anomenar un expert en Delubac per substituir el bisbe Gerard Mula a la diòcesi alemanya de Ratisbona. El nou titular és un teòleg que manté una bona relació amb l'actual prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe. La diòcesi de Ratisbona, situada a Regensburg, estava vacant des que el juliol passat Mula fos designat prefecte de la Congregació per la Doctrina, perquè es tractava d'un d'una seu particularment estimada pel papa alemany i per la persona que la va governar els últims 10 anys. El nou bisbe de Ratisbona és el teòleg Rudolf Bodelhorser, de 53 anys, bavarès com Josep Ratzinger i col·laborador des de l'any 1992 de l'arcabisbe Müller a la Facultat de Teologia de Múnich, on es va doctorar l'any 1997. També ha ensenyat teologia a Friburg i a Trier i des del 2008 era director de l'Institut Papa Benet XVI de Ratisbona.
El sud d'Itàlia ha regalat al papa el pessebre per a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Hi haurà també altres, com dos de Mèxic i tots ells, atenció, amb el bou i la mula inclosos. El pessebre de la plaça de Sant Pere sempre és especial, ja que aquest any ho serà encara més després d'aquest regal del sud d'Itàlia. Al Vaticà hi haurà també altres pessebres que han regalat altres països. El bou i la mula, tot i que el papa recorda en el seu llibre La infància de Jesús que no tenen un fonament bíblic, es mantenen com una tradició que el mateix papa defensa.
El papa Benet XVI va rebre ahir dijous en audiència el president de la República Federal d'Alemanya, Joachim Gauck, amb qui va conversar sobre temes religiosos, però també sobre la crisi econòmica i les seves conseqüències a Europa, segons va informar l'oficina de premsa vaticana en una nota. En el comunicat s'explica que, com que les relacions bilaterals són molt cordials, la conversa entre el pontífex i el president d'Alemanya, que és un pastor evangèlic, es va centrar en la visió cristiana de les persones i els desafiaments que afronta una societat globalitzada i secularitzada. També es van intercanviar opinions sobre la situació internacional i l'actual crisi econòmica, especialment en relació amb les seves conseqüències a Europa i la contribució que l'Església Catòlica pot oferir. Gauck i el Sant Pare van estar reunits durant mitja hora i el president alemany va explicar que efectuava la seva visita com un representant alemany, però sobretot com un home de fe cristiana.
I a casa nostra, la diòcesi de Lleida estrena pàgina a Facebook. Sota l'impuls del seu bisbe, Joan Piris, aquesta diòcesi vol estar present també en altres xarxes socials i per això ha estrenat de moment aquesta pàgina a Facebook. Anna Maria Jové, Montse Claveria i Carles Sant Martín, delegat de Mitjans de Comunicació de Lleida, formen l'equip inicial encarregat de dur a terme aquest nou repte comunicatiu. El desig de l'equip és contribuir a donar a conèixer les notícies i els esdeveniments de la vida de l'Església Diocesana de Lleida amb tarannà positiu, amable i breu. D'altra banda, el bisbat de Lleida assegura que estarà ben aviat present a Twitter. I aquesta no és l'última notícia de la setmana relacionada amb la diòcesi de Lleida i el món de la comunicació, ja que precisament el bisbe de Lleida, Joan Piris, presidirà aquest diumenge la missa en català que ofereix cada setmana Televisió Espanyola, acompanyat per un grup de la catedral, el petit cor de la catedral de Lleida. Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rajoy tanca la porta a reformar ara la Constitució. El País, Montoro redobla l'amenaça a les autonomies que incompleixin el dèficit. Al Punt Avui, amb una foto siluetejada del ministre d'Educació, José Ignacio Bert, titula Senyor ministre i recull diferents peticions que arriben des de Catalunya, concretament des dels lectors d'aquest diari, el Punt Avui. El diari Ara titula Nadal d'austeritat, el comerç afronta la pitjor campanya des de l'inici de la crisi i preveu una caiguda de vendes del 4 al 10%. El periòdico Convergència i Unió ofereix a Esquerra gravar nuclears i hipermercats. El Mundo, la Constitució se celebra per primera vegada als carrers amb una imatge de la plaça de Sant Jaume amb els 7.000 manifestants en defensa de la Carta Magna. També amb una imatge de la mateixa plaça de Sant Jaume, el diari ABC titula Per la unitat d'Espanya davant el despatx d'Artur Mas. I un altre titular d'aquest tema, Rajoy defensa la vigència de la Constitució davant la crisi. I finalment La Razón obre amb una informació pròpia relacionada també amb la celebració de la Constitució, però titula Artur Mas va signar un decret el dia 29 per anar-se de pont de la Constitució.
Hipercor t'ofereix les bones notícies del cap de setmana.
Només fins al diumenge 9, en centres oberts, tens un 30% d'estalvi en tota la moda i complements per dona.
Un 30% per descomptada qualsevol compra superior a 45 euros a Hipercor del divendres 14 al diumenge 16 de desembre. Perfecte pel Nadal.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Per Nadal m'agrada molt passejar per Barcelona. Hi ha tantes llums.
A mi, mira botigues. Estan plenes de coses per demanar el rei.
Ah, i anar a comprar figuretes de pessebre. I a tu, què t'agrada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Com era de preveure, una jornada molt tranquil·la en aquesta xarxa viària, plena jornada de pont, amb molt poc volum de trànsit, molt poca circulació, sens dubte molt menys del que és habitual. De fet, de retencions no en veiem en cap punt d'aquesta xarxa viària, com a molt alguns punts podríeu trobar més intensos, però gairebé ni això. Podríem dir absoluta calma a les principals vies, també a les dues rondes de la ciutat de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està cara normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència. Així ho confirmen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, avui ens llevem amb el cel serè a pràcticament tot el país, amb algunes boires o boirines a punts de l'interior que s'han d'anar desfent durant el matí i sobretot amb temperatures més baixes, especialment als dos extrems del país. Avui el temps vindrà marcat per la tranquil·litat, però també pel pas d'un sistema frontal que en general només deixarà alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia, temperatures que poden pujar una miqueta respecte a les d'ahir, però aquest sistema frontal sí que portarà més núvols a punts del nord, especialment del Pirineu i sobretot al vessant nord d'aquesta serralada. A partir de migdia, amb precipitacions al vessant nord, que de forma més esporàdica també poden afectar d'altres punts de la serralada pirinenca, especialment al sector occidental. Atenció, perquè el que també es reforça aquesta propera tarda i vespre, sobretot, és el vent a cotes elevades. Es notarà tot el país, però especialment a cotes altes es notarà un vent més significatiu i que podrà arribar a cotes elevades, sobretot del Pirineu, fins i tot a superar els 90 o 100 km per hora. Aquest vent demà, dissabte, encara serà més fort a cotes altes del Pirineu, per tant, molta atenció en aquests sectors per aquestes fortes ratxes de vent. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill i, per tant, recomanem que consultin la nostra web meteo.cat per consultar el detall d'aquests avisos. De moment ho deixem aquí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Avui és dia de Vetlles de la Immaculada, gran festa de la patrona de les diòcesis espanyoles en el seu conjunt. A Catalunya destaquen les vetlles que hi haurà a les 10 de la nit a la Basílica de la Mercè, organitzada per la Pastoral de Joventut, i també la de la mateixa Basílica de la Puríssima Concepció, també a Barcelona. Ens acompanya uns moments Bruno Vértchez, delegat diocesà de Pastoral de Joventut de Barcelona. Mossèn Bruno Vértchez, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi. Què tal?
Com estem?
Bé, bé, bé.
A punt de celebrar... a punt de celebrar, dic, la Vetlla de la Immaculada, ja molt tradicional aquests últims anys a la Mercè.
Sí, 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 és un acte bonic, perquè també és un acte dels tres diòcesis, no? Els tres bisbats, les tres delegacions de Joventut Terrassa, Sant Feliu i Barcelona, els nostres bisbes, doncs, ens unim amb els nostres joves, i que doncs, posem els tres de Maria i mira, ens encomanem a ella, no?
Com és aquesta trobada, aquesta vetlla que inclou celebració de la paraula, pregària, testimonis? Què és el que hi haurà avui?
Normalment tendim a fer-ho amb el temps una mica simplificat, no? Tampoc a vegades no cal fer grans coses, sinó això, no? Pues, cant, silenci, pregària. Aquest any, sobretot, un to molt, doncs, la nova evangelització, no? Maria, doncs, es parla molt, no? L'estel de la nova evangelització. I al final hi ha aquesta imatge tan bonica, no? Doncs, del desert, de l'aigua, del pou i les estrelles que ens guien, no? Doncs Maria com aquella que ens porta, no? Que ens guia cap a Jesús i que ens convida als joves cristians, doncs, a ser també guies, no? Ser estels per als joves que no coneixen, doncs, Jesús, també poder-los portar cap a ell.
Podem confirmar que seran presents, si Déu vol, els bisbes de tota la província eclesiàstica de Barcelona?
Sí, 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 no, sí, sí, doncs, bueno, sempre es reparteixen, no? Doncs, un fa potser l'entrada, no?, la benvinguda, l'altre, doncs, fa la comentària i l'homilia, i un altre, doncs, fa la benedicció final, no?, l'enviament.
Suposo que el cardenal Lluís Martínez Sistac també dirà alguna cosa sobre la seva recent participació en el sínode de bisbes.
Sí, sí, farà, doncs, fer algun apunt, no?, doncs, potser com ho ha viscut ell, no?, i també, doncs, el sinode que ha dit als joves, no? Com ens ha convidat això, no? a ser evangelitzadors.
A banda d'aquesta vetlla de la Immaculada, avui a la nit, recordem-ho, per als qui vulguin anar-hi, joves, i si volen els no tan joves també, però especialment els joves, a les 10 de la nit a la Basílica de la Mercè de Barcelona. A banda d'això, dèiem, mossèn Bruno Berchez, la pastoral de joventut viu moments d'una banda de preocupació per la manca de joves a la pastoral ordinària de l'Església, però també de grans reptes i de noves possibilitats, de nous llenguatges. Tenim aquí ja a tocar, d'aquí a pocs mesos, una nova Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro. Com està tot això?
Bé, doncs estem en ello, estem en ello. Sabem això. Sí, clar, és lluny, és, doncs, econòmicament la situació no és per fer grans viatges, però bueno, sí que per això des del SIC, no, mica, la Gràcia de Joventut de Catalunya, doncs hem apostat per fer una doble oferta, no? Per una banda, doncs, oferir el viatge que ens uniríem a al viatge que organitza la Conferència Episcopal, que és un viatge que ens ofereix seguretat, un viatge, doncs, bueno, que dins del preu són una mica menys de 2.000 euros, és diners, però bueno, no és dels més cars, i que són 15 dies. No? I aquí sí que, bueno, aquí menys a Barcelona ja pagaria un grupet d'uns 12, no?, que s'ha animat, a més ja estem oferint maneres de poder aconseguir diners, bueno, amb esforç, no?, i amb treball, però que poder subvencionar-ho. I alhora, aquest cada setmana de juliol, que es fa normalment, doncs, que hi ha l'arriba del Papa allà a Rio, doncs es farà aquí a Catalunya una trobada pels joves que no hagin anat, doncs perquè visquin també, doncs, que l'ambient de la JMJ, no? Connexió en directe, catequesis, en pregàries, també, i només a compartir, bueno, per fer-se ressò, no?, del que està vivint a l'altra banda de l'oceà.
Doncs, evidentment, gràcies a les noves tecnologies no és potser imprescindible anar sempre físicament als llocs on es fan grans esdeveniments. Ja tindrem ocasió de parlar de la propera JMJ, Rio de Janeiro, al juliol, i també viscuda des de Catalunya. Moltes gràcies, mossèn Bruno Berchez, delegat de Pastoral de Joventut de Barcelona. Bona vetlla de la Immaculada, bon dia i fins una altra.
Vinga, bon dia, Ignasi. Adéu.
Adéu-siau. I ara la tertúlia d'actualitat.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
sí.
Comencem la tertúlia d'actualitat. Són 9:15. Avui ens acompanyen Salvador Aragonès, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Doctor Aragonès, bon dia.
Bon dia.
Des de Tarragona tenim la presència avui de l'advocat Antoni Vives. Senyor Vives, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies també per haver vingut a acompanyar-nos en aquesta tertúlia i finalment saludem l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
Bé, avui comencem la tertúlia parlant del que va ser ahir la celebració institucional més important del Dia de la Constitució Espanyola, al Senat, amb diferents discursos i comentaris, especialment de les principals autoritats de l'Estat, el president Mariano Rajoy, el president de les cambres, de les Corts, el Congrés i el Senat, que van coincidir en la idea que la Constitució, evidentment, es pot reformar, podríem afegir, només faltaria, però que ara per ara no estan en aquesta línia, almenys el que representen la majoria de l'escenari polític a les Corts espanyoles. En una primera roda d'intervencions breu, si pot ser, què en pensen del que va ser ahir el Dia de la Constitució i vist des de Catalunya, especialment?
Bé, jo diria en primer lloc que els mitjans catalans que he vist avui, que no hi era el Mas i el d'allò... Escolti, qui no hi era és el rei. Qui no hi era és el rei ni ningú de la família real. Clar que hi ha 50.000 excuses i tal, tots tenen excuses, però ahir no hi era ni el rei ni la família real.
Que normalment real. Hi va sempre, vostè ens ho pot...
Quasi sempre. No, diu... Escolti'm, a veure, si no hi havia ni el rei ni la família real, aquí hi algo passa. Llavors, que després que el president del Senat i el president del Congrés doncs haguessin fet els seus discursos de lloa i de dir, home, la Constitució és un instrument que ha funcionat fins ara, etcètera, etcètera, em sembla que està dins de la línia de lo que és políticament correcte i de lo que és doncs, un discurs institucional. Lo mateix diria del Mariano Rajoy, el qual, després parlant en privat, ha dit que, bueno, que això de la Constitució doncs, hauríem de revisar-ho. És a dir, que aquí hi ha un consens. El que passa que el problema és dir quan se revisarà la Constitució, no se sap. Però no se sap perquè, clar, en aquests moments jo crec que el govern concretament té molts líos i cada dia doncs, va a salta de mata arreglant temes, parxes i tal, del tema financer, del tema econòmic, etc. Però, vull dir, no m'estranyaria que aquest consens que hi té que haver-hi per tota reforma constitucional doncs s'obrís, diríem, a l'any a finals del 2013. Per a mi, aquest seria un escenari, diríem, viable.
I també viable per donar cabuda a algunes de les aspiracions de Catalunya expressades.
Home,
majoritàriament.
Anem a veure, la Constitució va ser un pacte de totes les forces polítiques i aquesta Constitució, la reforma constitucional, té que ser un pacte de totes les forces polítiques. No hi veig una altra sortida, o sigui, si traiem gent fora, doncs malament.
Doncs bé, amics oients, comencem força avui la tertúlia amb el senyor Aragonès, que ens anuncia que a final del 2013, veurem si es compleix...
Bueno, 2013, primer de 2014... 2014
vull dir, sí, podria haver-hi un... Sí. Posar fil a l'agulla en l'àmbit espanyol a la reforma constitucional. Senyor Ferreres, està d'acord?
Sí, la Constitució espanyola en aquest moment és un fracàs, almenys en una de les seves finalitats, que és assolir la integració, el que se sentin còmodes, els conjunts pobles de l'Estat. En altres aspectes, la Constitució espanyola ha garantit llibertats individuals, ens ha assimilat amb les llibertats de les democràcies, però una de les finalitats essencials, i el capítol 8è era per aquest sentit, era, diguem, assolir la cohesió, sentir-se còmodes les diferents pobles que hi ha dins d'Espanya. I això, en aquest moment, diguem, no existeix, i per tant, en aquest moment és un fracàs.
Però es pot parlar de fracàs o seria que s'ha superat ja l'impuls inicial dels primers anys?
Bueno, jo no sé si la paraula de fracàs o no. En aquest moment no respon a les expectatives i les necessitats.
M'agrada més això, perquè fins ara ha funcionat. Vull dir,
constitucions,
que ja s'ha esgotat.
Té raó, però...
L'objectiu inicial potser no seria un fracàs.
Ha funcionat durant tota una sèrie d'anys perquè la nostra Constitució, com moltes constitucions, tenen diguem-ne, la característica de ser flexibles, en el sentit de ser interpretables. I durant molts anys va ser interpretat, diguem-ne, generosament, cosa que a partir de cert moment s'ha estroncat, i especialment amb el moment, a partir de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, que ha fet una interpretació, diguem-ne, dins de la flexibilitat aquesta, de la més dura i rígida. I és significatiu que no hi hagi anat a l'acte cap dels partits, representants dels partits nacionalistes d'arreu d'Espanya, ni dels gallecs, ni dels nacionalistes, ni catalans.
Sí, sí, ni dels gallecs, ni dels bascos, ni dels catalans, efectivament. Tot i sí que hi eren alguns pares de la Constitució, entre ells Herrero de Miñón i altres, però vaja, l'absència dels nacionalistes també és molt significativa.
Més que pares seran avis ja, no?
Sí, efectivament, si podem dir-ho, sí, sí.
Perquè, avis de la Constitució.
Són 34 anys ja, aquesta Constitució. Senyor Vives, vostè què en pensa, sí, breument?
Jo crec que, per mi, el discurs que es va sentir a Madrid, per mi va ser una vegada més decebedor, no? Crec que les commemoracions són moments precisament per fer un balanç del passat, per valorar el present i per construir una palanca que ens permeti catapultar-nos i saltar sobre el futur, no? Ahir els discursos que es van pronunciar a Madrid, bueno, es van molt bé, van disfrutar del passat, va ser una Constitució que ens ha servit durant molts anys, però no han fet cap discurs d'esperança del futur, tot el contrari, no? Han tancat la porta en qualsevol reforma constitucional, però bueno, és el que posa els titulars dels diaris avui. Per mi, el discurs, per tant, és incomplet. Ahir hagués tingut que fer un discurs d'esperança, un discurs que per almenys veigés una mica de llum en aquest futur tan negre, no des del punt de vista polític, sinó inclús econòmic i social, i res d'això es va solucionar, no? Continuem amb els mateixos tics, que la Constitució no es tanca, que el Consell no es reforma, que la Constitució és com un text inamovible, i per mi és totalment erroni, no? Les constitucions del món, la més antiga, la dels Estats Units, de 1786, o no sé de quan, no recordo, bueno, l'han canviat no sé quantes vegades, no sé quantes esmenes n'han fet, no?
Constantment es canvia.
El que sí és cert és que avui, a l'any 2012, aquesta Constitució és un traje que s'ha quedat petit i que s'han de desfer les vores i s'ha d'enxampar aquest traje, i jo no hi veig voluntat, tant de bo, com diu el senyor Aragonès, que a final del 2013, començaments del 2014, hi hagués un projecte per modificar aquesta Constitució.
No, jo no ho poso en dubte, perquè ahir precisament l'únic que realment no tenia tampoc una funció institucional molt, molt clara, que és el senyor Alfredo Pérez Rubalcaba, ja va dir que aquesta Constitució es té que posar al dia. O sigui, va fer un discurs dient, escolti, estem molt bé, funciona molt bé, però ara hi ha que posar-la al dia. Llavors, doncs, veig que això tampoc els diaris ho han destacat massa. Han destacat més la part negativa que no la part positiva. És a dir, que si un dels grans partits que té el país, vull dir, Espanya, diu que s'ha de reformar la Constitució, i l'altre, que és l'altre gran partit, o públicament fa un discurs, però després les tertúlies, diríem, deia que no, que s'ha de revisar la Constitució, però ha de buscar el moment més adequat, i que en aquests moments ara no toca, sinó d'aquí un any, probablement, un any i mig. Doncs, home, a mi em sembla que el tema està obert.
Doncs està obert, potser... Tant de bo, diu. En tot cas, hi ha diferents, en aquesta primera part de la tertulià, han exposat vostès diferents maneres de veure el que va passar d'ahir. En tot cas, no va dir ningú que d'aquí un any es faria...
No, jo dic el que es deia després parlat, no?
Sí.
A micròfon tancat, i doncs parlat d'una manera distesa, no?
Jo em pregunto per què aquesta diferència de discurs a micròfon obert i a micròfon tancat.
Bueno,
és que la ciutadania
sempre...
té algun tipus de mancança que no li permet...
Jo li explico perquè, clar, jo he estat moltes vegades en actes d'aquest tipus.
El to institucional, diu.
Una cosa és el to institucional, però si el president del govern diu que s'ha de reformar la Constitució, el que té que dir és quan, com... la data, etc. El president doncs va dir el que va dir que el discurs institucional. Ara ell tampoc va fixar una data de reforma constitucional.
El discurs institucional té que coincidir amb l'interès de la ciutadania. Jo aquestes diferències, és que el discurs institucional, que és per l'auditori que tinc en aquell moment, o...
Escolta'm, jo he dit en molts actes aquí a Catalunya que diuen una cosa del Parlament i després, quan baixen de la tribuna,
dient,
home, mira, he hagut de dir això perquè és que era la part institucional. O sigui, això passa a tot arreu, vull dir que no es diu el que es pensa normalment en actes institucionals, no? Això, en fi, me repeteixo aquí a l'exconseller de Treball, sí, que també li haurà tocat fer alguna cosa d'aquest tipus.
I no? Tant, segur que sí. En tot cas, un momentet d'incís, perquè ara farem una pausa i continuarem amb la tertúlia, però abans recollirem amb la Mercè. Bon dia, novament, Mercè.
Hola, molt bon dia.
Els temes que tractarem en aquesta tertúlia, un és, evidentment, aquest que hem començat a tractar, l'aniversari de la Constitució espanyola, recollint una mica el més important del que es va dir ahir.
Doncs Mariano Rajoy i el Partit Popular defensen la plena vigència de la Constitució, mentre els socialistes demanen actualitzar-la. D'altra banda, unes 7.000 persones es van manifestar a Barcelona ahir per defensar la Constitució i la unitat d'Espanya, i per cert, afegim a aquest bloc a diputats d'Esquerra Madrid i la GER retornen per correu la Constitució al rei absent durant la jornada d'ahir, com bé apuntava Salvador Aragonès.
Efectivament, ahir va ser un dia també d'alguns gestos, també el d'Esquerra Unida, Esquerra Plural, que es va fer present al principi per denunciar de les retallades i va marxar en senyal de protesta dels actes institucionals. Parlem també d'immersió lingüística i de tota la polèmica de la reforma educativa, Mercè.
Sobretot aquestes declaracions del ministre d'Educació, José Ignacio Wert, que nega que hagi fet marxa enrere sobre el tractament del català i es compara, volíem dir, fora de micros amb un brau.
Tornarem a comentar allò de fora de micro i a micro obert. I finalment, la situació econòmica amb aquest escenari d'etapa comercial prenadalenca, amb el primer dia festiu on els comerços van obrir ahir a Catalunya.
Així és, ahir va ser el primer festiu d'aquest mes de desembre i del Pont de la Puríssima amb els comerços oberts.
I si tenim temps, parlarem breument d'Egipte, on la situació està molt complicada a nivell social i polític.
El president egipci Mohamed Morsi ofereix a l'oposició un diàleg global sobre els assumptes en disputa per sortir de la divisió.
Gràcies, Mercè. Més notícies a les 9. Ara una pausa i continuem amb la tertúlia que avui compartim amb el periodista Salvador Aragonès, amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb l'advocat Antoni Vives.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tot Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't un pernil ibèric de gla per 129 euros la peça, de 6 a 7 quilos aproximadament a la península.
A més de regal, dos estotxos Pescanova de gamba grossa de 24 a 32 peces.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona. Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres quarts de nou, reprenem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que avui compartim amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller Ignasi Ferreres, amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i amb l'advocat Antoni Vives, que ens acompanya des de Tarragona. Bé, podem assegurar als oients que ara a la pausa, micròfon tancat, no hem dit res substancialment diferent del que es comenta a micròfon obert. En aquesta conversa a micròfon tancat no ha tingut ocasió de poder participar el senyor Vives, però vaja...
No, estic aïllat.
No passa res, eh? Estaven comentant el senyor Ferrés i el senyor Aragonès que bé, la Constitució té els seus mecanismes de reforma i tot és possible. Senyor Ferrés.
Sí, i a més jo ara connecto amb les paraules del que ens ha dit abans el senyor Vives, que ja ho ha apuntat. La Constitució americana, ho ha esmentat ell, ha sigut sovint, és sovint modificada per actualitzar-la. Però això passa també a les altres constitucions, i a l'Alemanya, etcètera. I per tant, diguem-ne, aquí... hi ha una certa sacralització de la Constitució com si fossin els 10 manaments, o sigui, cosa, diguem-ne, donada per sempre, etc. Quan les Constitucions són pel servei del poble, per tant, s'haurien d'anar adaptant en funció de que les circumstàncies, l'entorn, les circumstàncies socioeconòmiques varien, aquesta Constitució doncs, porta 30 anys i mentrestant han succeït moltes coses. Per tant, és evident que, diguem-ne, no seria cap cosa novedosa, sinó al contrari, una cosa d'actualitat, actualitzar-la, perquè ho fan altres països, que tenen Constitució. Els anglesos ja no tenen ni Constitució, no? ja no necessiten actualitzar-la. Per tant, diguem-ne, és de voluntat política, i clar, jo sí que estic d'acord, és que s'hauria d'assolir el consens, però no el consens dels dos grans, perquè si només és el consens dels dos grans, continua, diguem-ne, el desconeixement, diguem-ne, de la realitat plural que és Espanya, que hi ha també una sèrie de comunitats que es consideren nació, i per tant, o hi té això pluc o no hi té. Si no hi té, doncs el problema d'Espanya no s'ha resolt.
Bueno, és el que de fet és el que es va fer, o sigui, aquí va haver un consens de totes les forces polítiques, és a dir, des d'Izquierda Unida, bueno, que llavors era el Partit Comunista...
El PSUC, vaja, sí.
El Partit Comunista Espanyol d'Espanya, sí. Que hi va participar el Soletura del PSUC,
sí.
Que estaven
amb representant del Partit Comunista d'Espanya,
estava l'Aliança Popular, estava el Partit Socialista, estava Convergència i Unió, i no estaven els bascos, per això...
El
PNB. I aquí el País Basc va ser l'únic lloc on va guanyar el no. És a dir que, per tant, per què? Perquè doncs, no hi havia un consens. Jo penso que el consens és imprescindible si ja s'ha de fer un text constitucional. Això és una de les coses que jo crec que no se li ocorreix a ningú fer una Constitució a mesura del PP i del PSOE. Llavors no seria una Constitució espanyola, seria la Constitució del PP i del PSOE.
Per això jo crec que sí que falta... aquest missatge de convidar al diàleg, no?, a tothom. I crec que hi era una jornada especialment indicada per convidar aquest diàleg a totes les forces polítiques de l'Estat per realment refer el tratge d'aquesta Constitució. La Constitució es va fer amb un consens, però amb un consens amb una situació històrica concreta. Aquesta situació històrica concreta ha canviat, no? I els romans deien que les lleis i les clàusules dels contractes són rebus sic stantibus, no?
Sí.
Que s'han d'anar adaptant a les situacions que contemplen. I la situació de l'Estat l'any 2012 no és la mateixa que l'any 1978, que es van tindre que fer uns equilibris per satisfer potser unes pretensions avui en dia inexistents o avui en dia totalment diferents. Jo crec que ahir, precisament, s'hagués tingut que tirar un pont a totes les forces polítiques, convidar-les, encara que estiguessin absents, i realment enviar aquest missatge a la ciutadania. La ciutadania tant els que pensen d'una manera com els que pensen d'una altra. Jo crec que de les situacions només se surt des del diàleg, mai des de la imposició. Algú ara apuntava, no, les desgraciades manifestacions del ministre Wert, no? De comparar-se amb un toro de Lídia. Miri, la reflexió, viu una reflexió molt, molt bona a l'avantguarda de l'Antoni Puigvert, diu el destí del toro de Lídia és la mort. Eh?
I llavors... Parlem en termes polítics sempre, evidentment.
Escolti, pues, lidiar un toro, pues, escolti, senyor Wert, si vostè és un toro de Lídia, després de l'estocada s'embravarà, però després li faran l'estocada mortal i morirà, no? Potser que surti com un corderet i vagin pastant tots i vagin alimentant-se tots i vagin vivint tots.
I com... Sí, perdó.
I escolti'm, això del toro de el brau, sí. Aquest és un exemple, és una que s'ha posat ell mateix, sí. I que és ben afortunat respecte a lo que pot ser aquest senyor políticament, perquè un brau el que fa és donar cops de cap, cops de testa, el testuz d'això, i cops de banya. Per tant, escolti, en un lloc tan delicat com és el Ministeri d'Educació i Cultura, i Esport també, però diguem-ne, aquestes necessiten, sembla, una habilitat i un humanisme i un saber-fer que amb aquest senyor sembla que està absent totalment. I, per tant, diguem-ne, hauria pogut buscar un altre símil animal, aquest senyor. Sí,
realment es defineix ell mateix, eh? Molt bé, senyor Ferreres.
Sí. Senyor Aragonès.
Sí, no, jo el que vull dir és que, diu, de tants arbres que hi ha al bosc, han hagut de triar una enzina, no? Llavors, o una carrascla, no? Dic, home, no hi haurà gent en el PP que hi hagi una mica més de cap i centener per dirigir el que és l'educació, la cultura i l'esport. Bueno, l'esport qualsevol pot anar-hi, no? Però qualsevol no. Però, vull dir, hi ha molta gent per... Però vull dir, l'esport, la cultura i l'ensenyament són temes molt delicats. Jo diria una cosa, aquesta llei, amb independència de tot el tema del català i tal, aquí veiem pel tema del català, però per hi ha una cosa més greu de fons aquesta llei. Aquesta llei ha nascut sola. Totes les lleis d'educació que han fet PP, PSOE i etc. han nascut soles, és a dir, han nascut sense consens, sense un consens dels grans partits. I si no hi ha una llei d'educació sense el consens dels grans partits, me refereixo als grans partits, les grans forces polítiques, el mateix que una Constitució, és a dir, sense el consens general, és una llei que neix morta. Ha nascut morta, morta. A veure, els desastres que ha fet la LOCSE,
la LOE,
etcètera, els desastres que ha fet, que avui vivim amb un índex de fracàs escolar del 30%, que jo diria que és del 40%, perquè sempre al final de curs n'hi afegeixen uns quants més perquè no hi hagi tan gran fracàs escolar. És a dir, és tan gran i tan greu el tema que dius, home, anem a veure, per una vegada o per primera vegada, fem una llei amb el consens de tots i que hi càpiguen tots.
De pares, educadors...
Sí, no només
tots, tota la comunitat educativa i la comunitat política, no?
No solament la comunitat política té que dir, aquí tenim alguna cosa a dir els pares,
evidentment.
Tenen que dir alguna cosa els educadors, tenen que dir alguna cosa les institucions educatives, jo penso que aquí es té que escoltar tothom i que una reforma educativa té que durar una Constitució, no? una generació i dos, mai una legislatura. El que no pot ser és que aquí cada legislatura
hi hagi
un senyor i vulgui fer una llei d'educació. A mi em recorda, per mi el senyor Wert deu voler passar la història com aquell ministre que hi va haver a l'època franquista, el Julio Rodríguez, que va canviar el calendari. Jo el vaig patir a la universitat l'any 73, molt antic, el segle passat, va canviar el calendari escolar i va dir ara el curs començarà el mes de gener i acabarà el mes d'octubre. Allò només va estar vigent 3 mesos. Bueno, aquest senyor va passar la història com el ministre del calendari Juliano.
Salvador Juliano, sí.
No sé si...
Aquest que serà la llei del senyor Wert, que durarà no res.
Si tan sols s'hi ha passat a la història. Ningú se'n recorda ja.
Com una anècdota graciosa.
Sí, sí. A la història potser de la... esperpèntica, podríem dir.
Esperpèntica, exacte. L'història de l'esperpento, sí.
Sí, no, deixeu-me sumar el que diuen els meus dos companys de tertúlia, amb la importància que és de que les lleis sobre educació siguin consensuades. I vostès ho han manifestat, aquí cada govern ha fet la seva i, per tant, quan ha entrat un nou govern d'un altre signe, ha fet la seva i, per tant, ha trencat, diguem-ne, la continuïtat que necessiten les generacions. Això és de les coses més típiques, l'ensenyament, precisament perquè hauria de ser immòbil per les generacions, perquè els pares i els alumnes sàpiguin la trajectòria, el full de ruta que tenen per endavant, propis del pacte d'Estat. Pacte d'Estat no sols entre les forces polítiques, sinó que em deien vostès també, pacte, diguem-ne, que comprometés les famílies, els ensenyants, etcètera, això, perquè, diguem-ne, els països que tenen una qualitat de l'ensenyament són aquells que es posen d'acord sobre aquestes qüestions, perquè és una qüestió vital, és una qüestió estratègica.
Sí, totalment d'acord.
Els països més rics del món ho són per la seva educació i per la seva cultura. Crec que hem de sentar les bases del nostre futur sobre una bona política d'ensenyament, perquè és que si no, no tenim futur. El futur que ens espera amb la política d'ensenyament que tenim, bueno, és ja el present, no?, que estem recollint. Jo, quan examinem els països més avançats del món, no?, que tenen aquest sistema cultural que els projecta cap al futur, cap a un futur d'èxit, de triomf, de treball, de responsabilitat, d'esforç, doncs, bueno, això és el que voldria jo pel futur del meu país, no?
Jo el que més afegiria inclús una petita cosa, no? Les lleis que són d'educació necessiten aquest consens, perquè jo crec que hi ha hagut massa experimentalisme en aquest, perquè no sé qui, quan, diu no sé què, però és que el senyor Bert no solament no ha buscat el consens ni del seu partit, perquè la senyora Sánchez Camacho l'altre dia va dir que estava enfurismada amb ell, que vol pactar amb ell perquè està d'acord amb la immersió lingüística i no sé què, no sé quantos. Escolti, a veure, jo crec que aquest senyor el que l'haurien de fer és donar-li un passaport a la primera remodelació que hi hagi, i crec que doncs podria ser positiu, perquè si no és una llei que, és que no serveix per res. O sigui, la LMC, no sé quantos es diu, doncs no serveix per res. O sigui, durarà ni un petit un hivern o un estiu, no? No durarà més, no?
Doncs des d'aquí fem nostra la crida a una llei educativa pactada amb tothom i duradora, evidentment. Bé, senyors, per parlar d'altres temes, ni que sigui breument, m'agradaria que em comentessin com veuen el que és la preocupació de moltes persones que tenen petits comerços o que gestionen diferents negocis, ara que tenim la possibilitat d'animar el comerç en les dates prenadalenques i amb els dies festius oberts. Ahir va ser el primer dia, no sé si vostès van poder passar ja per Barcelona o per Tarragona, on també que segur que van obrir molts comerços.
Sí, molta gent al carrer, poca gent a les botigues.
Això es nota.
I sobretot menys quantitat de compres, menys fins i tot visitants que no es transformaven automàticament en compradors. És que no es pot perdre de vista que estem dins d'un context d'una crisi forta. La veritat és que els comerciants en són conscients i estan aplicant unes polítiques de promoció, diguem-ne així, de reducció de preus, d'ofertes en un sentit o un altre, doncs perquè saben que la capacitat adquisitiva de la gent doncs ha quedat escurçada i, per tant, diguem-ne, encara que tinguin un marge inferior, prefereixen que hi hagin vendes, estimular les vendes, encara que el marge sigui petit, però bueno, que hi hagi més rotació i tant.
Ahir precisament vaig sentir unes declaracions del portaveu, no del portaveu, sinó del president del petit comerç a Catalunya, que va dir, diu, si s'anima el comerç es crearan llocs de treball. Perdoni, la cosa és al revés. Si es creen llocs de treball, s'animarà el comerç. Perquè
no, en tot cas, perquè les dues coses
si no hi ha capacitat de compra, evidentment doncs el comerç no estarà animat, no? Uh-huh. O sigui que jo veig que si en aquesta vegada amb la paga extra de menys que tenen tots els funcionaris i amb les reduccions que hi han lògicament de sous i de
i la pujada de l'IVA,
i tot això, doncs home, jo crec que no anirà massa bé pel comerç, no?
Ahir es veia molta gent amb bosses, això sí, també s'ha de dir, però vaja.
Plenes o buides?
Bé, no ho sabem.
Dic, tindrem que canviar aquella dita que diu que carrers mullats, calaixos eixuts, no? Dirien carrers buits, calaixos també buits, no?
Sí.
O sigui que és la situació és preocupant, no, la gent ha perdut el poder adquisitiu i, bueno, només la quantitat de gent que no cobrarà paga extraordinària, que la paga extraordinària es dedicava, pues, a fer consum per Nadal, no?
Clar.
Pues tot això serà, L'altre dia parlava amb una persona, dic, mira, jo la paga extraordinària la cremava per Nadal, em deia, comprant coses i fent regals, i, pues, bueno, tot això aquell
any... D'entrada, tots els joguets es compraven amb la paga extra,
sí,
no?
Ara, sí.
També, aquí, també els joguets se ressentiran, no?
Diu que molta gent ho demanarà una paga, una entrega, compte, primers de gener, de la paga extra de l'any següent. O sigui que potser l'administració pública, que vol retallar, tindrà que fer pagaments a compte l'1 de gener de gent que demanarà la paga a compte de l'any que ve. Sí, i no, si no l'aproven, diu que la tindran que tornar, però bueno.
Els ciutadans ja estan fent front amb aquesta situació, que estan menors diners per gastar, per consumir, mitjançant derivar el consum cap a les marques blanques, per una banda, i després comprant preus, diguem-ne, més baixos. O sigui, l'alternativa, si abans, diguem-ne, un producte doncs, agafaven de la gamma més alta, doncs ara és més baixa, i això, diguem-ne, en treuen més diners del seu...
El qual treu avantatge al gran comerç, o sigui, la gran superfície sobre el petit comerç.
Veurem si...
S'ha tornat amb un consum responsable, no?
Sí, veurem si la recuperació, efectivament, si la recuperació arriba a finals del 2013, a principis del 14, com se'ns apunta des del Banc Central Europeu o des d'altres institucions.
Sí, perquè des del Banc Central de Madrid, com se digui...
Sí, el Banc d'Espanya seria.
El senyor Vives s'ha deixat...
El Banc Central, el govern i tot aquestes coses... Sí. No.
El senyor Vives s'ha deixat caure aquí una frase d'això de... com si res, segurament no ens dona temps de comentar-la, diu, tornem al consum responsable. Dic, jo no crec que sigui producte de la meditació ideològica de dir he de convertir a comprar coses que siguin mediambiental acceptables,
sinó
més aviat excepte obligat, per entendre's, no producte de la conversió ideològica.
Abans se comprava molt per impuls, i ara es compra el que es necessita.
Ens hem tornat més raonables en aquest sentit. Gràcies, no hi ha temps per més. Des de Tarragona, Antoni Vives, i des d'aquí, des de Barcelona, Ignasi Ferreres i Salvador Aragonès. A tots tres, fins la propera. Bon dia i bona festa de la Immaculada.
Gràcies,
bona festa. Bon dia.
Són les 9, ara els titulars, l'última hora informativa que ens porta la Mercè Raga, després el comentari de Josep Maria Balcells. Parlarem, entre altres temes, en la segona hora del calendari dels pagesos. També tindrem l'espai de cinema i televisió i els viatges. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Bon dia de nou. Mariano Rajoy i el Partit Popular defensen la plena vigència de la Constitució espanyola. La celebració es va fer ahir al Senat. Els socialistes van demanar actualitzar el text constitucional. El president de la Generalitat, Artur Mas, i els partits sobiranistes catalans, absències destacades a la recepció oficial d'ahir, que tampoc va comptar amb Izquierda Unida, PNB i Amaiur. Avui també us expliquem que el Banc Central Europeu pronostica un any més de recessió. El president de l'ENS, Mario Draghi, diu que el BCE prestarà diners a altres entitats financeres fins al juliol que ve. Un altre punt internacional, Mohamed Morsi ofereix un diàleg global a l'oposició egípcia. Aquest diàleg, segons el president egipci, se centrarà principalment al voltant de la Cambra Alta, la llei electoral i el referèndum sobre la nova Constitució, previst pel 15 de desembre i que l'oposició exigeix que s'ajorni. Aquestes paraules no han frenat, però, les protestes als carrers. I en esports, la permanència de l'Espanyol passa aquest vespre per Cornellà al Prat. L'Espanyol rep el Sevilla aquest divendres a 2:15 del vespre en el partit que obre el foc de la 15a jornada de Lliga. D'altra banda, l'ensurt davant del Benfica no ha impedit a Leo Messi mantenir la seva agenda. L'argentí va explicar ahir en un acte publicitari que es troba bé, que només va ser un cop i que no sap encara si podrà jugar diumenge contra el Betis. Doncs a aquesta hora ens interessem per l'estat del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del Transmeta ens informa Jordi Penya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està cara normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho confirmen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs fins aquí la informació, que torna puntual a les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens arriba de la mà de Josep Maria Balcells, periodista i exdiputat. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. Permeteu-me que jo també posi avui cullerada la polèmica del català a l'escola generada per l'avantprojecte de llei orgànica del ministre Wert. I ho faig l'endemà de la commemoració de la Constitució del 87, un text constitucional que en aquell moment va suposar l'expressió d'un ampli consens amb totes les forces polítiques que feia viable la transició democràtica i un nou model d'Estat. La proposta del ministre va en direcció contrària, tant del consens com de la voluntat d'avançar en la consolidació d'aquell model flexible de marc constitucional que permetia adequar els instruments de cohesió del país en allò que és fonamental, i alhora deixar un ampli marge interpretatiu per respectar la diversitat en allò que és específic de nacionalitats i regions diferenciades en la complexa pell de brau, amb expressió de Salvador Espriu. La proposta del ministre Wert, que jo m'atreveixo a dir, que és la proposta del sector aznarista del PP i que es converteix en proposta del govern Rajoy, no sé si s'ha de qualificar com una provocació premeditada o com una agressió premeditada també a la cohesió social catalana a través del qüestionament de la política lingüística de la Generalitat. Diria que són les dues coses. Torpedinar des del govern de l'Estat la normalització lingüística a l'escola catalana és senzillament atemptar contra l'eina i l'aposta més imprescindible per cohesionar el país. La proposta del govern de Rajoy es dona a conèixer un cop passades les eleccions catalanes. De ser coneguda abans, molt probablement el suport electoral del PP català se n'hagués ressentit molt. Però si una cosa té clara la ciutadania catalana és que l'aposta consensuada i mantinguda de la immersió ha estat indiscutiblement positiva i ha permès que l'allau de nous vinguts no generés cap fractura en la convivència d'aquells que estan cridats a construir la Catalunya del futur. I aquesta immersió, cal dir-ho i repetir-ho les vegades que faci falta, no ha anat en detriment del coneixement i de l'ús del castellà, sinó que ha permès compartir amb vells i novells catalans un patrimoni cultural que reforça la consciència col·lectiva nacional. L'escola, la llengua, la política d'immersió ha de ser reivindicació comuna i renunciable. Ni un pas enrere en aquest terreny i un crit d'atenció als que pretenen posar una falca a aquesta unitat de fons. Que sàpiguen que, lluny de reforçar l'espanyolitat de Catalunya, estan justificant i reforçant el posicionament i els arguments dels que plantegen sense embuts la urgència del divorci de Catalunya amb Espanya. Juguen amb foc, quan seria raonable de plantejar, si més no, una valenta reforma de la Constitució. Bon dia.
Ràdio Estel.
L'Estel blanc i blau. La vida i els partits de l'Espanyol. Cada divendres al primer cafè de Ràdio Estel.
L'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol, com sempre els divendres a aquesta hora. Javier Aguirre va debutar el cap de setmana passat a la banqueta del club blanquiblau amb un estèril empat sense gols al camp del Granada. En un duel contra un rival directe en la lluita per la permanència, els espanyolistes només van poder arrencar un punt insuficient que els impedeix una jornada més sortir de la cua de la classificació. A la posterior roda de premsa, el tècnic Javier Aguirre va afirmar que ell no vol comparar, però que l'equip va estar defensivament molt millor que ofensivament i que fins i tot hauríem pogut marcar i guanyar.
Yo, como te decía, no comparo, pero a partir de hoy, sí, el equipo defensivamente estuvo mucho mejor que ofensivamente, que prácticamente jugamos un poco ahí a la contra, balón detenido, por poco hasta nos podemos llevar los tres puntos, pero creo que hubiera sido injusto.
La nota negativa del partit la va protagonitzar Cristian Stuani, que haurà de passar pel quiròfan per culpa d'una fractura de l'arc zigomàtic dret a la cara. El futbolista uruguaià, que va rebre un cop en els primers minuts del Granada espanyol, va seguir jugant amb normalitat fins que no va arribar després a Barcelona. No li van aparèixer les primeres molèsties. Les proves van confirmar que té una fractura de la qual serà intervingut molt probablement demà dissabte. L'uruguaià s'ha exercitat aquests dies amb una màscara protectora i fins i tot podria jugar avui en partit avançat de la quinzena jornada de Lliga contra el Sevilla. Stuani seria intervingut a l'Hospital Quirón i al llarg de la setmana vinent, segons sembla, en funció de la seva evolució, sembla que s'incorporarà als entrenaments amb una màscara de protecció, de manera que el temps previst de baixa serà mínim.
I com dèiem, precisament l'Espanyol juga avui contra el Sevilla a l'estadi Cornellà al Prat a partir de 2:15 del vespre. El dia inhabitual, un divendres al vespre, i la situació en què està l'equip han fet que el club hagi cregut convenient fer un vídeo per motivar els jugadors i els aficionats a donar-los suports. Qui fa la crida és el mateix Javier Aguirre, el nou entrenador. El club ha posat en marxa una promoció per aquest partit de cara als socis que podran comprar entrades a 9 euros. I, per cert, un apunt curiós, 4 debuts de Javier Aguirre a la Lliga Espanyola i 4 empats el dia de la seva estrena. Abans ho havia fet amb l'Osasuna, l'Atlètic de Madrid i el Saragossa. Parlem dels propers partits de l'Espanyol, a banda de l'Espanyol-Sevilla d'avui, del qual ja hem donat l'entrada, que promocionem habitualment. Us oferim una entrada per al proper partit de l'Espanyol a casa, que serà, atenció, prengueu nota, el dijous 20 de desembre a les 10 de la nit, Espanyol Deportivo de la Corunya, partit intersetmanal. Dijous 20 de desembre a les 10 de la nit, Espanyol Deportivo a Cornellà al Prat, un enfrontament importantíssim amb un rival directe en els últims llocs de la classificació. Si voleu l'entrada doble que oferim, podeu trucar-nos ja des d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. I entremig, abans, els blancs i blaus visitaran el Madrid el diumenge 16, diumenge de la setmana vinent, a les 7 de la tarda. Fins aquí l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol.
El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Per parlar de bioètica, com sempre en aquest programa, ens acompanyen Xavier Sobrevia, que és metge i sacerdot. Benvingut.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé.
També ens acompanya la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Bon dia, benvinguda.
Bon dia a tothom.
Parlem de la sida, perquè dissabte passat se celebrava el Dia Mundial de Lluita contra la Sida, i per parlar d'aquesta malaltia podem recórrer les dades i també parlar d'alguns fets d'actualitat que ens interpel·len, no?, a l'hora de parlar d'aquesta malaltia terrible.
Sí, sí, desde que aparecieron los medicamentos retrovirales, parece, ¿no?, parece que la pandemia, toda la enfermedad del SIDA ha perdido su importancia y es una bueno, estamos delante de una pandemia que está produciendo muertes, que está produciendo infecciones, que especialmente en África y en Asia hay zonas muy castigadas por esta enfermedad y, por tanto, requiere volver a levantar y llamar la atención sobre qué estamos haciendo, cómo se van a, qué políticas se están poniendo en marcha para controlar este sufrimiento, esta enfermedad que genera sufrimiento humano.
Doctor Sobrevia.
No, cal estar present en que segueixen havent-hi una majoria de població que no és tractada, és a dir, en el món. No? Si parlem de que hi ha infectats en el món, uns 33 milions d'habitants. Aquí, sí. si no sé si recorden els oients, que hi hauria una readaptació de les xifres, perquè s'havia parlat ja fa uns anys de si estàvem a 38, inclús quasi 40 milions.
Després són persones infectades pel virus d'immunodeficiència humana, que no vol dir que tinguin la sida totes.
Exacte, diuen que tenen la sida quan tenen la malaltia de la sida, és a dir, quan es desencadenen les infeccions o altres processos, per exemple tumorals, a conseqüència de la baixa de defenses. No? O sigui, la sida que provoca és un virus que provoca el que funcioni malament el sistema immunitari, de tal manera que un tipus dels glòbuls blancs, parlant així, el que vam aprendre a primària, els glòbuls blancs, doncs n'hi ha uns que són els linfòcits que funcionen malament. Llavors no detecten bé les malalties, es reacciona malament i fa que apareixin més infeccions i també, doncs, a vegades, processos tumorals i altres malalties, diguem-ne, que no farien mal, doncs en aquestes persones els facin molt més mal.
Lo que sí que es verdad, y esto se está constatando, es que sigue siendo un problema, estamos delante de otro problema a nivel mundial, que antes las infecciones se producían generalmente por jeringuillas y por falta de, bueno, por los pinchazos y...
Però en l'àmbit de les drogues,
no, en aquest cas. Sí, però això en l'àmbit d'Espanya. És a dir, Espanya teníem una tassa d'infecció per virus de sida que podia estar, a causa de l'intercanvi de les xeringuilles, doncs en el 75-80%, és a dir, en els moments més alts. És una excepció en tot el món. En aquest sentit, la transmissió del virus a tots els altres països era molt més per via sexual, la gran majoria, però aquí a Espanya va incidir sobretot en aquest. Això s'ha anat reduint, també s'ha anat reduint globalment gràcies al que deia, doncs, la Isabel, la medicació efectiva que ha fet que els nivells de virus baixin moltíssim, moltíssim, moltíssim. És a dir, en aquest sentit, ja es parla fa anys i últimament els mitjans de comunicació també, perquè això tarda en arribar. És a dir, una de les causes més importants en la disminució de la transmissió del virus del SIDA ha estat el que la gent fa el tractament i tingui fent el tractament. Doncs la possibilitat de que una persona infectada transmeti el virus, si està ben tractada, això és molt important, és molt baixa. Molt, molt baixa. Llavors, això ha ajudat molt que, en certa manera, la transmissió hagi disminuït molt en els països on hi ha tractaments, com, per exemple, Espanya. No? Però, clar, cal pensar que un tractament contra mèdic, només les medicines, doncs són més de 1.000 euros al mes. És a dir, que suposa una inversió de la sanitat pública i de la societat important en tots aquests temes, no?
Segons les dades de què disposem, a Espanya hi ha entre 2.500 i 3.000 nous contagis anuals de la sida.
Bueno, sí, però això són estimacions.
Sí.
Estimacions perquè ben bé no se sap, hi ha tota una part oculta d'infecció perquè la gent no es fa anàlisis doncs, cada any, sinó que cada de tant en tant o perquè tens algun...
Hi ha molta gent que no ho sap, també s'han fet estadístiques. Bueno,
aquí estem, però estava també el tema molt parat. També el tema està molt parat perquè també jo penso que amb això hi ha xifres que moltes vegades són estimacions molt a l'engròs, diguem-ne, no? Llavors dius, compte també en exagerar i sense treure importància ni donar-li més de la que té. És a dir, és un tema gravíssim i s'han de prendre mesures, però mesures de veritable educació sanitària, que el problema moltes vegades és quan es diu fer servir el preservatiu i resoldrà tots els problemes i això és una mentida, perquè el preservatiu no té una eficàcia del 100% i això és conegut per tots i en certa manera cal donar una informació verídica de també els comportaments sexuals i allò que realment doncs, afavoreix la transmissió de la malaltia, com és la promiscuïtat, etc. No?
Recordem el que publicava ja fa uns quants anys The Lancet amb la ABC, oi? Abstinència, fidelitat i preservatiu, però com una opció més, una tercera opció.
I posada en tercer lloc. És a dir, que en aquest sentit, també els especialistes que això ho signaven des d'Estats Units, doncs gent dels millors especialistes mundials, i després s'hi van adherir més de 150 autoritats sanitàries i polítiques d'arreu del món, sobretot pels bons resultats que havien hagut a alguns països d'Àfrica, com Uganda, està tot el tema de dir, primer s'ha d'aconsellar doncs, això, l'abstinència, sobretot el tipus de població jove. Després, doncs, el tema de la fidelitat a la gent que doncs, té ja parella. I després, si aquella persona no és...
No és capaç.
Eso es un poco relativo, pero bueno.
¿Qué quiere?
Pues dius, mira, que sàpiguen que el preservatiu redueix la infecció, i això és important també saber-ho, fer-ho servir en cas que una persona sigui promiscua, però també sàpiguen que la seva efectivitat no és del 100%. I segons les dades, inclús de la UCIDA, doncs està en que falla un 10% de vegades o falla un 20% de les vegades.
És curiosíssim el cas d'Uganda, que aconseguió el control de la epidèmia a través de el mensaje que se transmitió a la población, que fuera fiel, que se abstuviera de relaciones sexuales con varias parejas y que si no podía, pues recurriera al uso del preservativo. Han transcurrido unos años y en Uganda está aumentando otra vez el número de personas infectadas por esta enfermedad. Y es que no ponen la incidencia en la conducta, solo en los medicamentos, la gente se ha vuelto como a acostumbrar a que al peligro, o sea, convivir con el peligro del SIDA, ¿no? Y entonces han vuelto a aumentar, indudablemente la conducta sexual en África tendría sus connotaciones que son distintas a las europeas, pero que también influye en la difusión del SIDA, pero que esta abstinencia y fidelidad y el uso del preservativo que iba dirigido a la conducta tuvo unos efectos muy importantes y en este momento, por la medicación y por no recordar a la población el mensaje, que es un mensaje educacional, es educar a la gente y esto es muy importante para afrontar la pandemia del SIDA.
La millor aquí, prevenció, queda clar, la de la conducta.
No, a veure, aquí potser algunes dades poden ajudar. És a dir, a Kampala, a la capital d'Uganda, havien arribat a tenir un 30%, és a dir, quasi una de cada tres dones infectada per SIDA. És a dir, i a nivell de tota Uganda estaven al 15% de totes les dones. Això són xifres molt altes, no? Allà sí que la societat, i això també el document del que proposa l'ABC, doncs diu, totes les autoritats siguin culturals, polítiques, socials, religioses, és a dir, convé fer pinya i van fer pinya en transmetre aquest missatge important de que els joves retardessin a l'inici de les relacions sexuals, el que hi hagués fidelitat, el que si no, doncs, recorrés al preservatiu, que també en aquells àmbits doncs, és un tema bastant més tabú. Bé, això va tenir uns resultats molt bons perquè en 8 anys van passar les dones infectades a ser un 7%. Per tant, va ser una reducció molt important. Ara ha hagut un repunt, diguem-ne, perquè s'ha baixat la guàrdia. I que és una mica tot el tema que a vegades tenim, de dir-vos, compte, perquè ara té molta transcendència i s'ha de seguir doncs, amb un missatge i amb un ambient de donar importància a una malaltia tan greu.
De la SIDA hem parlat avui, coincidint amb la celebració dissabte passat, com cada 1 de desembre del Dia Mundial de Lluita contra la SIDA. Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Bon dia, fins la propera.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte, dia 8, degut a la transmissió especial de la missa des de Montserrat, Trotamundos, el programa dels grans sibarites, s'emetrà a 12:45 del migdia. No te'l perdis. Trotamundos, amb Miquel Mercadal, aquest dissabte a 12:45 del migdia. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't una vaixella Churchill i una gerra en filtre de regal per només 29,90 euros.
A més, les copes model Vinalia per 1 euro cadascuna.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Un quart i mig de 10, dediquem uns minuts també com cada divendres a l'actualitat de les seccions esportives del Barça, especialment d'handbol, futbol, sala i hoquei patins. No ens oblidem avui però tampoc del bàsquet perquè el Barça de bàsquet va guanyar ahir per 67-68 a la pista del Partizan de Belgrat en un mal partit dels dos equips. però on els de Xavi Pasqual van aconseguir superar el seu rival a la pròrroga després d'un empat a 58 al final dels 40 minuts reglamentaris. L'equip blaugrana jugarà a ser primer de grup en l'última jornada, però ho té molt coll avall perquè només que no perdi per més de 22 punts amb el CSKA de Moscou, el Palau Blaugrana serà primer de grup i accedirà a la següent fase de la Lliga Europea en aquesta condició privilegiada. Ara anem a l'handbol, perquè diumenge a la una del migdia torna el clàssic de l'handbol de la Lliga Asobal entre Atlètic de Madrid i Barça. Serà el quart partit des del retorn dels matalassers a la primera divisió, a la divisió d'honor, millor dit, de l'handbol estatal, la Lliga Asobal, i es disputarà al pavelló dels madrilenys, una pista on el Barça ha guanyat dues de les tres vegades que l'ha visitat aquests últims anys. L'última va ser molt important perquè va decidir la disputa de la Supercopa d'aquesta temporada. Els blaugrana van sortir molt sòlids i van fonamentar el triomf en una gran primera part on van arribar a dominar de 7 gols. L'Atlètic de Madrid és el rival més incòmode del Barça aquesta temporada i serà, per dir-ho així, l'adversari a batre en aquesta Lliga Asobal, on de moment l'equip de Pasqui, de Xavi Pasqual, és líder. Parlem ara d'hoquei patins. El Barça visita avui la pista del Sàter Blanes en plena persecució del Liceo, actual líder de l'hoquei Lliga, amb 3 punts més que els blaugrana. El tècnic Gavi Cairo ha dit que l'equip porta una bona ratxa de joc i s'ha mostrat content. Diu que s'han de fixar en ells mateixos sense mirar cap amunt, apuntava el tècnic referint-se al Liceo. L'argentí augura un partit, el d'avui a la pista del Blanes, no gaire vistós, i ho té clar, que l'han de portar al seu terreny i fer un partit d'hoquei més dinàmic. Avui, a la pista del Sàter Blanes, Blanes-Barça. I acabem amb un apunt de futbol sala. El Melilla serà el rival del Futbol Club Barcelona a l'Usport als vuitens de final de la Copa del Rei. El partit està previst que jugui el dia 19 de desembre, però encara no hi ha confirmació oficial. El sorteig de la Copa del Rei, que s'ha fet aquesta setmana, també ha establert que el rival del Barça, en l'hipotètic cas de superar el Melilla als vuitens de final, serà el guanyador de l'eliminatòria entre el Carnicer Torrejón i el Caja Segovia.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'obra La Bet, al Teatre Auditori de Sant Cugat, una obra dirigida per Sergi Balbel. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Maria, dona de l'Advent. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec...
Marina Rossell canta Mustaki, un disc excepcional. Aquest diumenge, dia 9 a les 7 de la tarda, concert a Can Massarella de Sant Boi de Llobregat. No t'ho perdis. Marina Rossell canta Mustaki, aquest diumenge a Sant Boi.
Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que caris...
Nova proposta de Cinema Girona de Barcelona, del carrer Girona 175, Les nits de Jordi Sabatés. Tots els divendres de desembre a juny, a les 9 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presentarà els seus espectacles de cinema i música en directe. Començarà el dia 7 de desembre amb Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton, que restarà en cartell fins l'últim divendres de gener.
Pa, 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 para. Pa, pa, para.
Hipercor t'ofereix les bones notícies del cap de setmana.
Només fins al diumenge 9, en centres oberts, tens el xai de llet nacional, mitjos o sencers, per 11,95 euros al quilo.
Perfecte pel Nadal.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Minuts per al cinema i la televisió, com sempre els divendres, avui també en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, encara que per a molts sigui pont, avui és dia d'estrenes cinematogràfiques. Ens acompanya la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
També amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, comencem el repàs a aquestes estrenes i comencem parlant de cuina, Montse, perquè la pel·lícula que presentem per començar és El Chef.
Doncs sí, El Chef és la tercera pel·lícula que dirigeix el francès Daniel Cohen i en aquesta ocasió el guionista, actor i director explica una història que ens apropa a la cultura culinària francesa. Escoltem un fragment.
Hice mi primer pollo a la vasca a los 4 años, mi primer soufflé a los 5. Mis dotes son ilimitados.
Esto es un restaurante de carretera. Sobre todo hacemos bistec con patatas, salchichas con patatas y butifarra con patatas.
Buenos días, chef.
Gracias. Esto no está bien. No podemos presentarlo en la carta de primavera. No tengo ideas como antes.
Es el cuarto restaurante del que te despiden.
No entienden nada de lo que hago. Nada.
Es increíble. ¿Quién ha hecho esto?
¿Ves a ese pintor de ahí?
¿El pintor? Mañana a las 8 en mi restaurante. Llega tarde.
Son las 8:02.
Sé lo que me digo. Llega tarde.
Si pierdes una estrella, adiós contrato.
Estoy apañado.
Está mejor sin cebollino ni tomillo.
Cóllate.
Yo sé cómo trabaja Alexandre.
Pero si Alexandre soy yo.
¿Y qué? ¿No tiene nada que ver?
Jack Bonnot, de 32 anys, amant de l'alta cuina, somia amb triomfar en un restaurant de prestigi. La difícil situació econòmica per la qual està passant amb la seva parella li obliga a acceptar els treballs precaris de cuiner, que conserva durant poc temps. Un dia es creua en el seu camí amb Alexander Lagarde, un gran xef amb estrelles Michelin, que està amenaçat pel grup financer propietari dels seus restaurants. La nova direcció de l'empresa prefereix apostar per la cuina molecular i a poc els membres de l'equip d'Alexandre són acomiadats. Lagarde no té idees per al nou menú que puntuaran els crítics gastronòmics de la guia i troba la inspiració gràcies a l'ajuda de Jackie.
El Chef és una pel·lícula francesa on també hi participa l'actor espanyol Santiago Segura.
Doncs sí, és curiós. Santiago Segura interpreta un cuiner espanyol que és especialista en la cuina molecular, que molts en recordarà a Ferran Adrià, tot i que Santiago Segura, jo sempre que el veig em recorda Torrente i no el veig molt sofisticat per la cuina molecular, però és veritat que també és un paper molt còmic el que fa l'actor espanyol.
I amb la seva imatge, amb la calvície i la melena,
sí,
oi?
Fa una mica d'angúnia, no?, que t'hagi de cuinar.
Sí.
Doncs el protagonista d'aquesta comèdia, és el que acompanya Santiago Segura, és en Michael Young, és un actor francès, i també el Jean Renoir, que és un actor que també ha participat en algunes és francès, però ha participat en algunes pel·lícules de Hollywood, llavors és bastant conegut pel gran públic.
Quina és la clau d'aquesta pel·lícula, El Chef?
Doncs el seu sentit de l'humor, el seu sabor a comèdia clàssica, amb molts embolics, però que finalment tot surt bé. Una comèdia entranyable que fa una certa crítica als fanàtics de la cuina molecular i els personatges secundaris aporten en aquesta trama un complement ideal per a l'evolució dels protagonistes. També són els que incorporen tocs originals en el guió. És el cas, per exemple, de les interaccions que hi ha entre un dels chefs i els seus pinxes.
Ens la recomanes, El Chef?
Doncs és una pel·lícula senzilla, però que us recomanem. És molt divertida, conté, tot i així no conté la sensibilitat i l'empatia que podia tenir Intocable, que també era una pel·lícula francesa I, a més, la comento perquè els productors són els mateixos.
El títol original en francès és Com un chef. Mm-hmm. Com un chef seria la traducció literal, però vaja.
I aquí hem traduït el chef.
El chef. Anem a la segona estrena cinematogràfica d'aquest divendres. Una pistola en cada mano. Continuem amb una història amb moltes cares conegudes del cinema espanyol, Montse.
Doncs sí, moltes cares conegudes. Tenim, per exemple, Eduardo Noriega, Leonardo Sbaraglia, bueno, Leonard Walting, Javier Cámara, moltíssimes cares. Tenim diferents històries sobre les relacions de parella en una gran ciutat, que és Barcelona, i estan explicades, que és el més curiós, des del punt de vista dels homes, d'uns homes que ronden els 40 anys. I cada situació, doncs, intenta ser un exemple de la crisi d'identitat masculina.
La pel·lícula Una pistola en cada mano és el cinquè treball del director català Cesc Gay.
Sí, i a més en aquesta cinquena pel·lícula també parla de relacions de parella, és un tema omnipresent a la seva filmografia, però en aquest cas és un to de comèdia i a més, com ja he dit, des de la perspectiva masculina. Està concebuda per episodis, la història es sustenta amb uns bons diàlegs que apunten molt bé els problemes doncs, de l'actual societat, però també és veritat que finalment acaben amb lo trivial. I tenim un gran treball dels actors, com ja he dit, com Javier Cámara, Leonard Walting, Eduard Fernández, que a més aquests tres actors ja estaven presents a altres pel·lícules del director català.
I quins temes tracta, Una pistola en cada mano?
Doncs tracta temes com la crisi de parella, la falta de comunicació, la infidelitat, la fragilitat de les relacions afectives o la necessitat que tots tenim d'estimar i de ser estimats.
I, finalment, és recomanable, Montse?
Doncs Gay narra una comèdia coral amb humor i enginy, però si realment pensem fredament, explica coses molt dramàtiques al director. I tal com feia, per exemple, en La ciutat, que va ser una pel·lícula que va tenir molt èxit, però que era molt amarga. Els seus protagonistes són persones que estan a la deriva, que sofreixen per la volatilitat dels seus compromisos, i com ja he dit, l'escenari, que a més és preciós, és Barcelona, veiem diferents imatges de la ciutat, i aquest tema, i la pel·lícula en general, encaixa molt amb el públic urbà, amb professions liberals i que estan en els, més o menys, ronden els 40 anys.
Tercera pel·lícula de la cartellera que s'estrena avui, Operación E. De què va aquesta pel·lícula?
Doncs tenim una dona segrestada per les FARC que dona llum a un nen enmig de la selva colombiana. En el moment del part, la guerrilla arrabassa el nen de la seva mare i li lliura Cristano, que està interpretat per Luis Tosar, que és un modest agricultor que sobreviu a la jungla amb la seva jove dona, Lilian.
Doncs una pel·lícula que ens ambienta en els casos dramàtics d'alguns segrestos, com el de Lilian Betancourt, no?
Exacte. No hi ha dubte que, per exemple, aquest director, Curtois, ha dirigit la seva pel·lícula amb absoluta sinceritat. És una cinta que prescindeix de tot qualsevol cosa comercial i no rebaixa doncs, la intensitat dramàtica del tema. La tensió és contínua, una fotografia realista, de plànols curts, sense concessions i una música que també doncs, ens porta en aquest drama.
Hem presentat aquest drama, aquesta pel·lícula Operación E i també Una pistola en cada mano i El chef. També s'estrenen avui Damiselas en apuros, Sin tregua, Un buen partido i El doble del diablo. Hem parlat fins aquí de les estrenes cinematogràfiques en aquest espai de cinema i televisió que fem tots els divendres en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Montse, parlem ara de televisió i, entre altres coses, destaquem que TV3 torna a ser líder d'audiència, en aquest cas, amb les dades del novembre.
Doncs sí, aquest mes de novembre és líder d'audiència. TV3 va copar els 15 programes més vistos de Catalunya, cosa que és inaudita, no havia passat mai. El programa més vist va ser l'especial de la nit electoral, el 25 de novembre. Va tenir més de 900.000 espectadors de mitjana. A més, lògic, no?, que la nit electoral fos el més vist.
Sí, més eleccions catalanes, molt seguides.
Molt seguides, no? Hi havia molt de fons.
Molt d'interès.
Sí. Després va ser el Gran Premi de Brasil de Fórmula 1, que és curiós, va ser el mateix dia, a més és curiós perquè aquest premi es pot veure també a Antena 3. I, per tant, els catalans preferim seguir-ho a TV3. Altres programes que... És a dir, aquests 15 programes que es colen al Top 10. També tenim el Telenotícies Cap de Setmana, de l'11 de novembre, 30 minuts que va parlar sobre la independència, el convidat, quan va sortir el Joaquim Barraquer, o la PM Extra, que sempre és dels més vistos. Per suposat, Cracòvia, Caçador de bolets.
Doncs molt bé, TV3, líder d'audiència al novembre. Sobre l'especial eleccions, hem de dir que aquest dissabte passat l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, coincidint amb el pelegrinatge que fem cada any, va referir-se al nostre especial eleccions, també el de Ràdio Estel, i va dir que li va sorprendre molt positivament que una emissora com la nostra també es dediqui als temes generals, no? Per tant, doncs, en aquest cas recollim amb humilitat la felicitació de l'abat de Montserrat. Moltes gràcies, Montse. Alguna cosa més per destacar de televisió? Fins aquí l'actualitat.
Fins aquí l'actualitat. La setmana que ve ens arribaran estrenes de cinema molt potents, perquè com que ja estem ja
a les portes de Nadal,
tenim El Hobbit, Los Miserables, bueno, ja anirem parlant.
Doncs anem escalfant, destaquem aquests títols per començar. Adéu-siau, fins divendres vinent. Bon dia.
Fins la setmana que ve.
Aprofitem aquest moment també, amics oients, quan són 10:15, per recordar-vos que Ràdio Estel regala dues entrades dobles per a l'espectacle La Bet. Les persones interessades, el que heu de fer és una reserva a través de la nostra pàgina web, www.radioestel.cat. El sorteig el farem dimarts vinent en directe en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel, i sereu avisats als guanyadors d'aquestes dues entrades dobles per al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, l'espectacle La Bet, que vol dir la bèstia en francès, divendres 14 de desembre a les 9 del vespre. Recordeu, el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, divendres de la setmana vinent, dia 14 a les 9 del vespre. Entreu a radioestel.cat i amb les dades bàsiques vostres entreu en el sorteig d'aquestes dues entrades dobles per a l'espectacle La Bet al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.
Ràdio Estel. Et convidem a una cita nadalenca més que especial. Dilluns 10 de desembre a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Pi, concert exclusiu pels oients de Ràdio Estel, lectors de Catalunya Cristiana i Club Més Amics, amb la presentació de l'últim disc de la Capella Musical de Santa Maria del Pi, Nadal al Pi, el desembre congelat, i l'estrena de l'últim treball de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Nadales, amb la col·laboració especial de Carme Canela. Invitacions no numerades fins a exaurir existències. Màxim dues entrades per persona. Vine a buscar les teves a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Dilluns dia 10 a les 8 del vespre, concert exclusiu a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. No te'l perdis.
El Carles és un apassionat del pernil per Nadal. No pot faltar a la taula. I com que ve a sopar, en compro un de bo.
Doncs al Corte Inglés, només avui, dia 7 i demà, tenen el pernil ibèric de Glada, Jabugo, Tesoro, Sierra, Aracena, de 7,5 a 8,5 quilos per 139 euros la peça.
Cada dia les millors idees pels teus regals són al Corte Inglés. Bon Nadal.
Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries JAC. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta JAC plena de descomptes. Jugueteries JAC. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jac.es. Jugueteries JAC. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Tres minuts i seran 10:15. Els últims minuts del primer cafè de Ràdio Estel els divendres són, ja ho sabeu des de fa unes setmanes, per als viatges del Club Més Amics. Viatges que podeu concertar o sobre els quals podeu demanar més informació o bé entrant en el web clubmes.cat o bé trucant-nos al 93 902-27-70, especialment als matins. Avui no, però cada dia hi és la Núria Ortín per atendre les vostres trucades. En l'espai de viatges del Club Més Amics, avui ens acompanyen la directora de Root Travel, que organitza els viatges i pelegrinatges, Mònica Pedrol. Hola, bon dia, Mònica.
Bon dia a tothom.
També ens acompanya Bàrbara Virgil, coordinadora de les rutes bíbliques de Root Travel. Bon dia, Bàrbara.
Bon dia a tothom.
I avui ens visita el religiós mercedari, rector de la parròquia Verge de Natzaret de Barcelona, Fermín Delgado. Padre Fermín, bon dia, buenos días.
Bon dia a tothom.
Com estem?
Molt bé.
Doncs parlarem de diversos temes, però avui començarem ambientant els oients sobre com és un pelegrinatge a Geòrgia, a Tbilisi i a altres llocs d'aquest país del Caucas, que sembla tan llunyà, però també, d'alguna manera, és proper pel que fa a la seva cultura cristiana i la seva visió del món en molts aspectes. Bàrbara, com va anar? Primer de tot, quan vau fer aquest pelegrinatge a Geòrgia?
Bon dia. El pelegrinatge a Geòrgia va ser una visita que vam fer de l'11 al 17 d'octubre del 2012.
Fa poques setmanes. Fa un mes.
I el vam fer coincidir una mica amb el motiu de la festa del 14 d'octubre, que a Geòrgia hi ha la tradició de la gran festa de la túnica sagrada. Aleshores, vam fer coincidir les dates. I va ser aquests dies d'octubre que encara no feia massa fred i que era molt, molt agradable de visitar. Vam tenir la sort que ens va acompanyar un professor de l'Acadèmia Teològica de Tbilisi, el professor doctor Sergo Parulava, que és professor d'Història de l'Església Georgiana. I vam tenir ocasió també d'experimentar grans aconteixements. En el setmanari de Catalunya Cristiana surt una mica l'article amb la foto dels components dels 22 viatgers i allà expliquem una mica també com vam ser rebuts pel patriarca Ilia II. Va ser una gran trobada al vespre. És una mica Geòrgia el per què va ser escollit com a destí.
Mm-hmm. Recordem que en el número de diumenge passat, amb data 2 de desembre, del Setmanari Catalunya Cristiana, per als qui ho vulguin mirar o remirar, hi ha aquesta informació amb la fotografia del recent pelegrinatge a Geòrgia. Sí, el sentit de triar Geòrgia, una república exsoviètica, però on... que té una identitat pròpia doncs, de segles, no? Quin sentit té?
Sí, el principal sentit que li donem als viatges que fem amb Catalunya Més Amics, Club Més Amics, amb Catalunya Cristiana Club Més Amics, és el anar a conèixer aquests llocs de tradició cristiana antiga i que moltes vegades no són molt desconeguts, no? Es té més coneixement, a lo millor, de Geòrgia o de segons quins països per temes de conflicte, de vegades, com quan va haver el conflicte d'Ossètia del Sud o altres problemes, no? Últimament hi havia, just abans de sortir en el viatge, hi havia hagut una mica de rebombori a la premsa pel tema de les presons i els maltractaments i també pel tema de les eleccions, justament. Aleshores, quan vam arribar allà, un dels grans missatges i les grans... que volia que féssim arribar a tothom, no? Era que com Geòrgia és un país superacollidor, de fet, només arribar a la frontera, quan passem la duana, ja ens van regalar, la policia ens va regalar una ampolla de vi, perquè Geòrgia és terra de tradició vinícola.
Va ser la policia, veritat? La policia. No l'oficina de turisme, sí, ni no. La nostra agència local. Sí, la mateixa policia, sí. El mateix control de passaport, no?
Sí,
com benvinguda al país, sí. dels turistes que venen, no?
Quin detall més bonic.
Sí, sí, sí. El grup es va pensar que era un detall de Club Més Amics, però nosaltres sempre diem la veritat i vàrem reconèixer que no, que era un detall especial del govern del país.
Sí. Molt bé.
Geòrgia és un dels països cristians més antics, Armènia, i després... Geòrgia és els primers països que adopten el cristianisme com a religió oficial d'estat. I això fa també doncs, que tinguin unes tradicions molt arrelades i molt... Geòrgia són ortodoxes, són Armènia són l'església apostòlica armènia, que és diferent, però a Geòrgia és l'església ortodoxa, però llocs com Tbilisi, per exemple, que és la capital actual, doncs hi ha una... hi ha una combinació de cultures diferents, antiquíssimes, i
viuen... Hi ha musulmans, també.
Musulmans, hi ha mesquites, hi ha sinagogues, i les esglésies... Tothom conviu en pau des de sempre.
Doncs un exemple, doncs, de convivència interreligiosa a aquest país, Geòrgia.
Sí. El viatge, doncs, va ser molt curtet, perquè teníem pocs dies, i era precisament pensant en la gent que potser no té disponibilitat de molts dies per viatjar, de vegades perquè tenen obligacions a casa, gent gran que cuidar o així, doncs fem de vegades viatges una miqueta curtets, i això afavoreix també que gent que normalment no podria fer un viatge molt llarg doncs pugui participar. Vam anar com a lloc important que voldria destacar, per exemple, seria Metzegeta, que és on es va celebrar la cerimònia, les festes de la Santa Túnica, i allà, doncs, segons la tradició, en el segle IV, el rei Mirian, influenciat per les prèdiques de Sant Anino, va ser on va declarar el cristianisme religió oficial de l'estat. És l'antiga capital de Geòrgia, que porta el nom de Metzegetos, fill de Carlos, el llegendari avantpassat del poble de Geòrgia.
Aquí és on es va visitar la televisió de Geòrgia?
La televisió de Geòrgia va saber de la nostra visita a la Catalunya cristiana perquè, com que ja ens havia rebut el patriarca, ens havien rebut a l'Acadèmia Teològica, sabien també que anàvem amb un itinerari molt especial, que visitàvem tots els llocs, les quatre catedrals importantíssimes de la història de l'Església georgiana. Visitàvem els grans centres cristians. Doncs tot això va fer que la televisió georgiana s'interessés molt per la nostra ruta i el nostre grup, i ens van entrevistar directament, vam sortir en un programa de televisió, o sigui, ens van tractar...
El club com... més amics sí, sí. A la televisió georgiana.
Protagonista de la televisió de Geòrgia.
En aquest pelegrinatge organitzat de l'11 al 17 d'octubre a Geòrgia, doncs això, Bàrbara, és una invitació també als qui ens escolten i no hagin pogut anar a Geòrgia perquè s'animin en un proper viatge.
Farem un proper viatge.
No hi ha data encara,
no
però
hi ha data,
serà
però
potser l'any vinent o d'aquí uns mesos.
Segur que sí.
Doncs Geòrgia, un país molt interessant per visitar, llunyà, però bé, amb el viatge amb avió, anada i tornada, suposo que es fa ràpid, no, Bàrbara?
Sí, bueno, hi ha medis més o menys curts, sí. Però diguéssim que l'important és arribar, sí. I quan hi som allà, doncs, disfrutar.
Doncs amb Bàrbara Virgil hem comentat l'experiència del recent pelegrinatge acompanyats per Root Travel, d'unes quantes desenes d'amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel a través del Club Més Amics en aquest pelegrinatge. També ens acompanya, recordem-ho, Mònica Pedrol, directora de Root Travel, i el pare Fermín Delgado, que és rector de la parròquia Verge de Natzaret de Barcelona, situada a la Vall d'Hebron, i ell és frare mercedari. Em sembla que avui el pare Fermín ens parlarà de, no sé si dir afició o costum, d'organitzar pelegrinatges a diferents llocs. Sí. Pelegrinatges amb sentit cristià, també.
Sí, bueno, yo heredé esta costumbre parroquial de mi antecesor, el padre Joaquín Millán, que ahora está en Lérida, y, bueno, era una parroquia muy viajera, con gente talludita ya, porque muchos son jubilados o prejubilados, pero con unas ganas de conocer mundo tremendas, ¿no? Y yo ya heredé un poquitín eso y me pareció una buena idea, y ¿por qué les voy a quitar, ¿no? Esa ilusión de una vez al año, a veces dos veces, pues hacer un viaje, una peregrinación. Y es una manera también de hacer parroquia, ¿no? De que entre ellos se conozcan más, de que surjan pues unos vínculos más estrechos. Y luego en esos viajes, claro, pues también pues vivir la fe, ¿no? Compartir y ver cómo la viven otras personas, otros países o de otros continentes.
Això demostra que hi ha una església viva, en aquest cas sí. Una comunitat parroquial localitzada, però una església viva.
Yo recuerdo cuando yo estuve en Guatemala también, casi de paso, ¿no? Unos meses, y siempre veía gente mayor también en la iglesia y me decía el párroco, padre Antonio López, que paz descanse, estas son las columnas de la parroquia, estas son las que nunca fallan, ¿no? La gente mayor tiene su importancia vital en las parroquias, hay que cuidarla con mucho mimo.
I ara fa poc vostès han preparat un pelegrinatge a l'Índia, que serà al març, i que em sembla que l'èxit ha estat tan gran que ja no hi ha places.
Absolutament ja complet la inscripció, o sigui que, home, per a Fermín, suposo que no li importarà, podria aconsellar als seus feligresos de la parròquia Verge de Nazaret que tots aquests que ja s'han trobat sense plaça poden viatjar a l'Índia el mes de juliol amb el Club Més Amics, que farem un pelegrinatge.
Por supuesto que sí. Yo ya estuve en la India hace un par de años en un viaje también organizado por Rook Travel para algunos mosens y tal, viajeros, ¿no? Y me impresionó. Fue uno de los viajes que uno guarda casi en su agenda con página de oro, porque fue muy divertido y además no es solo los monumentos que ves, ¿no? La India es mucho más que eso, es la gente, es sobre todo la gente. Y coincide en la época, creo que era el mes de abril, que era la época de las bodas y a veces parábamos a mitad de ruta del autocar en un pueblo que pasábamos por ahí, no estaba previsto, y la gente nos invitaba a estar con ellos y una cosa... Increíble.
Se da una sinergia muy especial, o sea, viajan los feligreses y los viajeros a fotografiar a la gente de la boda y la gente de la boda nos fotografia a nosotros.
Sí. Déu-n'hi-do, quina hospitalitat. És, em sembla que, si no el més, dels dos països més poblats del món, l'Índia, amb més de 1.000 milions d'habitants. Sí. Freca amb la Xina, vaja.
Sí.
A l'Índia ens pot dir una mica què visitaran el mes de març i també què es visitarà el juliol?
Pues la idea y lo que está programado es el famoso Triángulo de Oro, que es un triangulito pequeñito que hay al norte, es Delhi, Agra y Jaipur. Famoso Agra con el Taj Mahal, luego por la zona pues también de Jaipur está la famosa, un edificio, ¿no?, muy bonito que tiene una fachada impresionante donde las antiguas mujeres de los Rajás podían observar la calle con una especie de celosía, ¿no?
Y celebraremos la Eucaristía en la Catedral de Delhi, repetiremos la experiencia.
Que además con un rito, el rito Malabar, creo que es muy interesante, ¿no? Y bueno, también te das cuenta de con que la comunidad católica es pequeñita, pues tiene su vida, ¿eh? Y lo viven con mucha devoción y con intensidad, la verdad.
Y con Club Més Amics, como ya hemos hecho este recorrido que hace el padre Fermín con su parroquia, lo hicimos hace 4 años y fue un completo éxito, vamos a repetir India, pero no el norte, vamos a ir al sur. Y vamos a visitar sobre todo toda la parte de Goa, que es el estado donde viven más cristianos católicos en Índia. Más de 13 millones de católicos viven en
Índia. Això anava a dir que el catolicisme és minoritari, un 10%, em sembla, a l'Índia, però clar, sobre 1.100 milions
pues és un nombre molt important. I sobretot també el rite és molt, molt especial, és catòlic, però amb un colorit especial, i això visitarem en Club Més
Amics.
Doncs
al sud, on també hi ha un petit triangle a la península índica,
clar,
no?
Sí. Goa i l'estat de Kerala, amb una presència dels jesuïtes molt important en aquesta zona.
Sí, els jesuïtes, doncs, des de fa segles també molt, molt presents allà. A l'Índia, diferents opcions, la del mes de març amb la parròquia Verge de Natzaret, viatge ja complet, aquest no el podem promocionar.
Però el Club Més Amics encara no hi ha dates exactes,
però serà el juliol.
Serà el juliol, la primera, això segur, i molt aviat ja podrem donar més detalls.
Doncs els qui ens escolteu i que estigueu interessats a reservar plaça per l'Índia, fins i tot abans de saber les dates exactes, però ja sabem que és el juliol, podeu trucar al 93 409 27 70. Avui se'ns ha excusat la Núria Ortín, que no ha pogut venir, però també és present espiritualment.
Segur que sí.
I des d'aquí cada dia, especialment els matins, atén tothom qui la truqui. També hi ha la web www.clubmes.cat per a qualsevol informació. Alguna cosa més de l'Índia?
De la Índia no, volia afegir de que ja ha tornat el grup del Club Més Amics, que ha estat viatjant per Terra Santa fent el pelegrinatge. Han tornat aquest dijous i, bueno, jo invito, no, aquestes persones que han format part del grup, pues la setmana que ve, si algú ens vol trucar, vol participar, contar-nos les seves experiències, jo puc dir que ha anat tot molt bé. Era un grup, naturalment, de persones que no es coneixien entre ells, hi ha hagut molta sinergia, molta unió i, sobretot, un agraïment, no, per mossèn Juanjo, que els ha acompanyat i que ha estat tot perfecte.
Doncs aquest pelegrinatge d'uns dies, em sembla que una setmana.
Una setmana,
a Terra Santa, viatges sempre segurs, amb una infraestructura turística molt ben preparada.
Hi havia algunes persones que és normal que tenien una mica d'angoixa per als aconteixements, van confiar en Club Més Amics i la veritat és que han fet un itinerari perfecte sense cap problema.
Aquesta confiança no els ha traït ni molt menys.
En absolut.
Doncs gràcies, Mònica Pedrol, directora de Club Travels, per ajudar-nos en aquesta promoció dels viatges al Club Més Amics. Viatges que són molt interessants, amb sentit molt, molt clar, no? Sobretot el de viure la feina. aquest any de la Feu. Subratllem especialment avui que tenim la presència del pare Mercedari Fermín Delgado i també doncs, amb l'ajuda de molts mossens, com aquest que ara
vostè
esmentava. Bé, doncs hem parlat de Geòrgia, de l'Índia, alguna cosa més per anunciar? Hi ha algun altre viatge programat per a l'any 2013?
N'hi ha més, clar. Bueno, podem anunciar que el viatge a Etiòpia, que la sortida està totalment confirmada, ja molt aviat tindrem la reunió amb els viatgers, encara queden places, no moltes, però...
Comença el 13 de gener?
Sí, el 12 de gener, i la setmana que ve ja fem la reunió aquí als locals del Club Més Amics de Catalunya Cristiana. Reunió per les persones inscrites al viatge, però invitem, si hi ha persones que els agradaria apuntar-se, no ho tenen clar, que vinguin i poden participar d'aquesta reunió.
Doncs molt bé, i si encara s'animen, queden algunes
places. Algunes placetes, quatre doncs, placetes queden.
Doncs si algú s'anima, 93-409-2770 o la web www.clubmes.cat. Moltes gràcies, Mònica Pedrol, directora de Route Travel, Bàrbara Virgil, coordinadora de rutes bíbliques també de Route Travel, i Fermín Delgado, mercedari, rector de la parròquia Verge de Natzaret de Barcelona. A tots tres, fins la propera, fins divendres vinent.
Fins divendres que ve.
Adéu-siau, bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Acabem amb uns breus apunts. D'una banda, recordem que avui és vigília de la Festa de la Immaculada i que nosaltres volem ser sensibles a aquesta celebració tan arrelada a Catalunya, que d'alguna manera va ser pionera en la difusió a tota Europa d'aquesta devoció. Ja fa més de 700 anys, una devoció que es va oficialitzar amb el dogma l'any 1854. A les 10 de la nit, a la Basílica de la Mercè Vella, organitzada per les delegacions de Pastoral de Joventut de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. I volem tenir un record molt especial avui pel nostre estimat col·laborador, mossèn Jordi Piqué. Mossèn Jordi Piqué acaba de perdre la seva mare ha mort amb gairebé 100 anys. La volem recordar, la volem encomanar en la nostra pregària i, sobretot, volem enviar des d'aquí una abraçada ben forta al nostre estimat periodista i sacerdot Jordi Piqué, que ha col·laborat i continua col·laborant aquí amb nosaltres, i que li diem que la vida segueix i que Déu ens ajuda a tots, encara que ell trobi molt a faltar la seva mare, que en aquests moments s'estan celebrant les seves exèquies a Sancho d'Àvila, a Barcelona. Us hem acompanyat des de les 8, la Mercè Raga, el Ferran Capdevila, el Toni Huguet i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon cap de setmana. Fins dilluns a les 8.
Ràdio Estel.